Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Minuts els que passen ja de les 12 del migdia, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dijous i iniciem aquesta secció dedicada a la infància, el m'estimes, m'estimo, t'estimo, en companyia de Verònica Bronstein de l'Institut de la Infància de Sant Cugat. Verònica, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat la setmana?
Molt bé, molt bé.
Sí,
una tenim... Una setmana curteta, aquesta, mig curteta, no?
Per la festivitat d'avui, un possible pont que tenen alguns.
Sí, 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 però bueno, bé, bé.
Bé, avui com hem plantejat la secció? Avui de què parlarem?
Bé, avui parlarem d'una mica de la tristesa. Se'ns havia quedat, en recordes, el programa passat havies parlat de la pel·lícula Inside Out?
Inside Out.
I bé, crec que és una pel·lícula que ens convida a parlar de moltes coses i a més, com que el que volem sempre és donar veu als infants, perquè és una secció del programa que parlem d'infància escoltant els infants, avui hem pogut, com que és festa a Barcelona i moltes escoles no tenen classes, hem pogut convidar a una amiga nostra,
una noia,
una noia que ens coneix molt perquè participa de les activitats de l'Institut de la Infància des que era molt petita, i avui l'hem convidat, o sigui que és la nostra primera col·laboradora petita.
La podem saludar. Noa, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
I avui perfecte, no? Un dia de festa, això...
Sí.
La Noa, quants anys té?
11.
11 anys. Bé, doncs a través de la Noa, perquè això ja ho vam explicar en el primer programa, oferirem la visió dels més petits de quines són les seves preocupacions. Mm. Vam deixar molt clar que ens posaríem al nivell dels infants per saber quines són les seves preocupacions i no les nostres, la dels adults. I a partir d'aquí analitzar. Quina és la situació. D'acord? I amb la Noa, què hem de fer, Verònica?
Bé, la Noa serà la nostra corresponsal. Avui està aquí en persona, però ella anirà parlant amb amics, amb amigues, amb coneguts, i ella també, igual que tenim xarxes socials perquè la gent ens enviï, i els nens i adolescents també, les seves preguntes o comentaris o temes que volen que parlem, la Noa serà la corresponsal nostra. I avui tenim la sort de tenir-la aquí. Ha vingut amb dues preguntes que crec que estan molt bé. Podem començar a parlar d'una, la que vulguis.
Hay veces que los niños nos preocupamos porque los padres se pelean y desde nuestra habitación oímos que los padres no paran de pelearse y que gritan, entonces también pues tenemos muchas preocupaciones de qué pasa y por qué se pelean, entonces también nos entra como un poco de pánico.
Aquesta és la preocupació. Uh-huh. Sí, hi ha una situació que és el món adult amb aquesta circumstància, que és una discussió, una baralla, la intensitat dependrà una mica de cada situació i context, però per ells... vista des de fora i des de la seva pròpia perspectiva i amb l'experiència que ells tenen, que és la que els hi dona l'edat i també el que els envolta i qui els envolta, doncs es crea aquesta preocupació.
És una preocupació universal de tots els nens. Curiosament, si la veiem des d'escoles de pares o la preocupació dels pares és què faig quan els nens discuteixen, no? Quan es barallen els germans. Aquesta és la pregunta dels pares.
És la preocupació dels pares.
Clar, si tu fas un grup de pares, una escola de pares, la pregunta des dels adults és aquesta en relació a discussions a casa, no? Domèstiques. Mai es plantegen, tenim discussions, si es planteja quan el nivell ja és molt, molt alt, però quan són discussions quotidianes, igual que són les quotidianes les dels fills, no? Perquè no són situacions de molta agressivitat les dels germans, normalment. Però és paradoxal que els pares estan preocupats per les discussions entre germans, però no entre discussions entre ells com a adults, no? I la repercussió o la por o el pànic, com deia la Noa, el pànic que els nens poden arribar a tenir. A mi m'ha agradat la pregunta perquè és una pregunta que tots els nens es fan. I a més, perquè darrere apareix aquest pànic, fixa't que nosaltres parlem de por, ella ha dit la paraula pànic, no? Els nens poden sentir pànic. I no, ¿qué sería el pánico relacionado con qué? ¿Qué se imaginan los niños que puede pasar cuando los padres discuten?
Pues que se divorcien o que pase algo. Y entonces ahí los niños es cuando acuden a los hermanos o si tienen una persona que les cuida se lo dicen o ahí ya van al colegio y hablan sobre sus cosas, sobre lo que pasa. Entonces a ellos ya les entra como situación de que tienen miedo de que pase algo porque ellos quieren que sus padres estén juntos, porque ellos quieren tener unos padres que los quieran, que los cuiden, que los cuiden.
I aquesta és una preocupació, Noa, que vosaltres porteu al cap allà on aneu? O sigui, aquesta preocupació us l'emporteu a l'escola, us l'emporteu al parc, us l'emporteu a la classe d'anglès que feu quan sortiu de col·le. És una preocupació constant o us en oblideu momentàniament i després, si torna a succeir aquesta situació, la torneu a recuperar i potser amb més angoixa encara?
Depende porque a veces te olvidas porque estás disfrutando una cosa que estás haciendo, pero cuando tú tienes como una sensación de que no puedes parar de pensar en ello, entonces te desconcentras, no puedes parar de pensar porque tienes miedo de que pase algo.
Clar, ara acaba de dir una cosa interessant per analitzar, que és la repercussió que crea aquest sentiment amb ells, els afecta a l'hora de fer altres coses. Els hi pot afectar a l'escola, a l'hora d'estar concentrats, en les matèries que s'estiguin donant, en aquella activitat que fan, perquè tenen aquesta preocupació. Mm.
De vegades, fixa't, no? De vegades els adults, aquí a mi m'agrada fer com les dues parts, no? Els adults estan pendents de la conducta que té el nen i no del que hi ha darrere de la conducta, no? Aquest és un fantàstic exemple, no? Donat per una noia que parla amb noies, perquè a més la Noa és una persona que s'escolta molt no? A les persones, és molt observadora i no és una qüestió, no estem parlant d'un tema personal, estem parlant d'una qüestió que és social. Tots els nens en algun moment han viscut una situació de discussió a casa. I si no es viu això, abans parlàvem, quan un nen no ha viscut això, és perquè la mare o el pare estan submesos a l'altre, perquè en una relació de dos adults sempre hi ha diferències, no? O sigui que malament quan en una casa mai hi ha una discussió. I a més és un aprenentatge que els nens han de fer, no? Viure amb aquesta sensació potser no és agradable, però l'has de tenir perquè tu t'enfrontaràs a la vida amb una situació com aquesta. O sigui que la casa és una gran escola. Dit això, fixa't el valor que té d'escoltar-nos als nens, perquè nosaltres veiem la conducta. Aquest nen que es mou, aquest nen que està nerviós, aquest nen que no para quiet. Però fixa't que fàcil que és quan tu poses un micròfon a un nen i parlem. I això vol dir quan a les escoles es fa una bona tutoria i s'escolta, en un moment que ens posem aquí a parlar i a escoltar realment la visió d'un nen. Com pot ser que un nen ho té tan clar i els adults posem tant maquillatge per no arribar i per no entendre per què, el que parlàvem l'última vegada? Perquè ens fa por escoltar tot això. No ens agrada. Imagina't a una escola 25 nens amb la seva situació, circumstància, no? No és fàcil. Què fas amb tots aquests cors oberts, no? Amb diferents situacions. O sigui que, bé, penso que és important això i és important tenir en compte que la por dels nens universal és que els pares se separin, i ella ho ha dit molt clarament, perquè els nens necessiten una família amb unes referències d'equilibri que se'ls estimin, no? No que li afegeixin una motxilla emocional complexa. I bé, també estem aquí per això, no? Per donar veu i escoltar.
Uh-huh. Aquesta és una de les era la primera pregunta. Uh-huh. Ja en tenim una altra, no? ¿No?
Porque a veces los padres no nos dicen las cosas que queremos saber. Hay veces que tú le preguntas a tu padre: papá, ¿cómo te ha ido el trabajo? Y tu padre no te lo quiere decir por unas razones. Y claro, tú piensas o que le ha ido mal y no quiere hablar de ello, o que le han despedido y no sabes si es buena o mala las circunstancias en las que está pasando tu padre o tu madre. Entonces, hay veces que les preguntas, ¿por qué, cuánto dinero te has tenido que pagar para arreglar el coche? Y tus padres no te lo quieren decir para no preocuparte más de lo que tú estás por la preocupación del dinero. En esos ejemplos, pues, tú te sientes como algo está pasando, no sabes qué pasa, si es bueno o malo. Entonces, a veces tienes como confusión.
Confusión. Aquest és el concepte, perquè en aquesta situació, sigui quina sigui la pregunta, segurament l'actitud dels pares és o bé perquè no els volen preocupar, que és el que deia la Noa, o bé perquè es considera que els nens, per l'edat que tinguin, no ho entendran. I és com donar una explicació que ara no toca. No?
Bé, passa també amb temes de sexualitat, d'origen, no? En temes d'adopció. De vegades, en realitat, els nens pregunten, i quan pregunten, si ho pregunten no perquè repeteixen el que han escoltat a l'escola o un company, sinó perquè surt la pregunta, és que estan preparats, perquè si no, no farien la pregunta. I normalment també tenen respostes. Què passa? Que si no donem una resposta raonable, el que fan és començar a imaginar-se coses que són més greus de les que són. No? Per exemple, parlem de tema de diners, no? Els temes de diners, avui en dia, a totes les famílies gairebé passa aquest tema, no? El tema de la feina, del que estàs fent, és un tema que també és prou general com perquè els nens es preocupin. Què passa? Que quan no expliquem la veritat de les coses, perquè entenem que no estan preparats o no volem preocupar, angoixar els nens, el que fem és duplicar, no? Perquè ja tenen les seves pròpies preguntes i tenen la repercussió, la resposta que els pares donen una mica a mitges, amb la qual se reactiva més la preocupació. I jo penso que hi ha edats, lògicament, però que es pot parlar gairebé de tot. Poques coses no es poden parlar. Jo penso que em deixo al marge de gairebé tot per no dir de tot, perquè en realitat podem parlar de tot. Sí que ho hem d'adequar a l'edat i a la circumstància, però penso que també ells són part de la família i han d'implicar-se. I sobretot el problema és quan, amb la pregunta de la Noa, que era per què a vegades els pares no ens diuen les coses que nosaltres preguntem, sobretot sempre que siguin preguntes que tenen a veure amb el seu origen, amb la seva vida, els pares han de respondre. Per què? Perquè tenen dret a conèixer. I també perquè no sabem si tornarà a sortir aquesta pregunta i no sabem mai si nosaltres estarem per respondre. I això que pot semblar que és una resposta una mica lletja, trista, no? No tenim una assegurança de vida per sempre i no sabem si tindrem l'oportunitat de parlar d'això, i quan un nen apareix amb una pregunta així hem de parlar. Si és veritat que si no estan si no estem preparats en aquest mateix moment, sí que li podem dir, mira, deixa'm pensar, deixa'm uns dies, jo vull parlar d'això, és important. És tan important que jo ara mateix necessito un temps per pensar. Però tornarem a parlar d'això. O sigui que no deixem en blanc, no deixem a l'imaginació oberta del nen.
Sempre hi ha d'haver una resposta.
Ha d'haver alguna resposta. I, de fet, aquests dies de temps hem de preguntar, hem de consultar i hem de veure com respondre, no deixar dies i dies això.
Molt bé, doncs aquestes han estat les preguntes que ens ha portat avui la Noa i hem pogut parlar i analitzar sobre aquestes dues qüestions.
Así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma.
Ens hem fet acompanyar per Joan Manel Serrat amb aquesta cançó impecable, tendra, que parla sobre els nens i que ens ha vingut molt de gust posar-la per acompanyar-nos avui que estem parlant de la infància. Continuem en companyia de la Verònica i en companyia de la Noa. Ara per parlar d'aquest sentiment de la tristor, Verònica. I a més, tenim un fragment de la pel·lícula Inside Out per reflectir doncs, què és el que ens mostra la pel·lícula i analitzar una miqueta el tema.
Primer día de col. Muy, muy emocionante. Anoche me quedé pensando en un nuevo plan y aquí está. ¡Mierda! Necesito una lista de los posibles hechos negativos en el primer día de col.
Eso está chupado. ¿Cómo se escribía, meteorito?
Asco. Que Riley llame la atención, pero también tiene que encajar.
Cuando acabe, Riley estará tan guapa que las demás verán su propia ropa y potarán.
¿Alegría?
Sí, alegría.
Tú te encargas de la consola, de tener hoy a Riley contenta y me encanta tu vestido, una monada.
¡Oh, este trapito! Muchas gracias, me encanta su vuelo.
¡Viene el tren del pensamiento! Ira, descarga los sueños de día. He pedido de sobra por si la cosa va lenta en clase.
Nos vendrán bien si este nuevo cole está lleno de clases aburridas, que es lo más probable.
Y tristeza, tengo un trabajito súper importante solo para ti.
¿En serio?
Sígueme.
¿Qué haces?
Y ya está, perfecto. Este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es asegurarte de que toda la tristeza permanezca ahí dentro.
Bé, doncs aquest és un fragment de la pel·lícula de Disney Inside Out, que la Noa ha vist i que ens explicarà una mica quina és la impressió que t'ha causat aquesta pel·lícula, com l'has entès tu.
Yo he entendido que el que ha hecho la película lo ha hecho porque su hija le pasaban estas cosas y él se imaginaba que todas las emociones que tenía en la cabeza pasaban por eso. Y a mí está muy bien ilustrada, me ha encantado. En algunos momentos era como más repetitiva que en otros, pero ha sido como muy, muy divertida y a mí me ha gustado mucho.
¿Tú te has sentido identificada, por ejemplo?
En algunos momentos sí, pero sí, más o menos sí.
T'has sentit identificada?
Sí.
Uh-huh. Què més podem comentar al respecte?
Bé, a mi el meu gust ha trigat molt en sortir el tema de la tristesa, de la tristor. Jo penso que aquesta qüestió de...
No va passar res, Verònica. Això són coses del directe.
Aquesta qüestió de l'alegria i l'alegria, no? De tanta... Penso que té dues lectures. Una és que vivim així, efectivament. Una altra és que potser que és una caricatura, no? Si ho prenem com caricatura, com una mica metàfora amb certa crítica, sí. Però si ho prenem al peu de la lletra, el risc és aquest, no? Quan fas una pel·lícula per nens, que es pugui prendre al peu de la lletra. I en aquest sentit anava molt de temps amb el tema de l'alegria, no? Fins que...
Com si l'objectiu fos aquest, que els nens no poden patir,
clar,
no poden estar tristos.
És això. Evidentment, al final té el seu cop fort, no? I et deixa realment les idees molt clares, en el sentit de que la tristor és una brúixola. I et diu, no? Per on hem d'anar, i és un bon moment perquè tu diguis, bueno, per on anem, no? Quines coses són les que em fa mal, i a veure com podem resoldre aquest conflicte. Però pel meu gust m'hagués agradat una mica més que treballés més el tema de la
tristor.
Sí.
O sigui, no està compensat, sinó que aquí l'objectiu és el que dèiem abans. Que els nens siguin alegres, siguin feliços, no tinguin problemes, no tinguin mals de cap. No? Per
sí.
Això s'arracona i se li diu a la tristor que tu, el teu objectiu és estar aquí, sí. I no sortir, si pot ser, no?
En aquest tall que parlava del primer dia de classe, a més, sí. Fins i tot li diu tu aquí i et fa un cercle, no?
A terra,
i és tu aquí i et mantens a raja, no? O sigui que no pots sortir d'aquí, la tristor no pot aparèixer. I clar, si ho fem amb una mirada crítica i els pares després ho poden parlar amb els fills, perfecte, però si no, el missatge és aquest, no? També és una mica arriscat, però penso que està bé que es faci una visió crítica de la pel·lícula i que es pugui parlar precisament d'això i de donar més ales, no? a la tristor, tot i que no ens agrada, però forma part.
Però vaja, com a pel·lícula que és estèticament, i la Noa així ho ha corroborat, és una pel·lícula que visualment és molt agradable, que entra molt bé i que segurament els missatges que comentàvem, Verònica, és possible que quedin una miqueta així en un segon pla, no? Anem acabant, i abans de marxar intentarem cada vegada que vingui la Verònica doncs posar un semàfor vermell i un semàfor en verd per destacar algunes qüestions que potser tenen a veure amb algunes situacions, amb temes d'actualitat o el que sigui.
Sí.
Un semàfor vermell o verd, per qui el tens avui?
Bé, el verd ho tinc per un col·lectiu de pares que s'estan implicant molt i que estan treballant perquè els nens no tinguin deures a casa. El tema dels deures és tot un tema. També, paradoxalment, els pares de manera massiva no porten deures a casa. Alguns mestres
bueno,
sí.
Això ho discutiríem, eh?
Sí, però no és una cosa generalitzada, no? Imagina't que després de la feina tots els pares, de manera general a nivell social, s'anessin, estigués socialment vist, a més, ben vist. Una altra cosa és que la circumstància fa que hagis de fer deures, no? Com adult i com nen també. Però sembla que és una cosa ben vista. Fins i tot molts pares busquen escoles que donin deures i creuen en això com eina educativa. Imaginem si tots els adults d'aquesta manera després de busquen feina,
no,
i a
no,
més
no.
Busquen feina on
no
donen
més.
Feina després, perquè això és millor, no? Bé, hi ha un grup de pares que està implicat. Jo sóc molt crítica amb el tema dels deures, però no antideures. Crec que sí que s'ha d'ajustar, crec que en algunes circumstàncies sí. El que sempre plantejo és que els nens que tenen més dificultats arrosseguen més deures i això és el que no m'agrada.
O sigui, però hem de trobar l'equilibri.
Sí, jo penso que li donaria la llum verda perquè m'agrada que hi hagi debat social en tot cas.
I
el resultat que hi hagi.
I tenim un semàfor vermell o no?
Sí, a les agendes ara comencem extraescolars. Jo posaria agenda vermella als pares que sobrecarreguen d'extraescolars als fills. Perquè de vegades hem de ser com una mica més selectius, començar una mica més tard, nens de 5 anys que ja porten 3-4 dies a la setmana després de classe.
O sigui que van estressadíssims.
Sí, jo ahí posaria una mica de límit.
Molt bé, Verònica. Doncs moltíssimes gràcies a la Noa, que avui ens ha acompanyat i que segurament vindrà algun altre dia més. I a la Verònica Bronstein us emplaço fins d'aquí 15 dies i us deixem aquest semàfor vermell i verd perquè aneu rumiant i aneu pensant sobre el tema. Moltíssimes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Sant Cugat a fons.